Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Comencem el cap de setmana amb bons hàbits. Ho fem acompanyats del Fito Florenza, que ell és director tècnic i entrenador personal d'Aquacenter. Fito, bon dia.
Molt bon dia, Noé, i a tots.
Avui volem que ens expliquis això que sembla que, no sé si és una moda o què és, però ara tothom parla de fer la planxa abdominal i es comenta que fins i tot si el fas tots els dies, escolta, més l'exercici més complet i estarem estupendos. Què hi ha de mite amb tot això d'aquesta planxa abdominal? I primer explica'ns exactament què és, quin exercici és aquest.
Bon dia. La planxa abdominal és un exercici clàssic per treballar la zona mitja, no? El core, el cinturó abdominal i lumbar, i és bàsicament per prevenir o millorar dolors d'esquena, per exemple, no? Per tenir una faixa abdominal, doncs, una musculatura inhibida i massa forta la lumbar. Típicament es treballa per això. No obstant, aquí sí que s'haurien de fer ràpidament uns comentaris, i jo diria, bàsicament sobre aquest article que ha sortit, que és que, evidentment, és un exercici més fàcil que d'altres si el fas amb els genolls a terra, vale? Perquè, bàsicament, ja per experiència, com a entrenador personal, doncs les persones, al principi, quan no tenen entrenada aquesta zona, la cadera, quan estàs cap a baix, et recolzes amb els colzes a terra, els colzes a sota dels ombros i l'altra part del cos estirat o estirada absolutament, la cadera, el maluc, cau cap a baix, no? Mm-hmm. I no hauria de caure. Llavors aquí pots agreujar un problema o et pots fer mal.
Llavors, per evitar millor lesions.
Exacte. Millor amb genolls a terra. Mm-hmm. I després, doncs, simplement cap. Em sembla bona idea qualsevol tipus de moviment, si és per, bueno, doncs per iniciar-te, perquè pugui ser l'impuls per generar bones sensacions i que vulguis tenir-ne més i facis més exercici, perquè al final n'hauràs d'acabar fent més d'un minut. Això és el que marca l'Organització Mundial de la Salut, 2,5 hores a la setmana, la meitat més intensa i l'altra menys intensa, no? Activitats de la meitat entrenament més de força i l'altra més de via aeròbica, mitja baixa intensitat, i sobretot has de treballar una cosa que es diuen habilitats motrius bàsiques humanes sempre a qualsevol entrenament, que és aixupir-te i posar-te en peus, fer forces per empènyer i forces per traccionar. Llavors, això és més complicat o una mica més complicat que una planxa, i al final a la teva vida diària tens aquests moviments molt més enllà d'una planxa, molt més intensos quan pesen les bosses del súper, una maleta, carregar el cotxe, pujar un o dos nens perquè volen que els portis els dos alhora al llit. Quan pesa això? Llavors, al final hauràs de treballar més coses, però com a inici em sembla fantàstic.
Doncs mira, aquí volíem aportar aquesta dada en la que es parla tant d'aquest exercici, a la planxa, i volíem que ens ho comentés el Fito com a entrenador personal i com a director tècnic de COA. Fito, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon cap de setmana.
Igualment.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Novel·la breu i divertidíssima, aquesta és la proposta de lectura que aquest dissabte ens recomana l'Eva Comas Arnal, un llibre publicat a finals dels anys 50 que ens trasllada a Londres i al París de mitjans del segle XX. És La senyora Harris se'n va a París, de Paul Gallico. Eva, molt bon dia.
Ei, molt bon dia.
Escolta, amb moltes ganes d'agafar aquest llibre que t'has dit, és fantàstic, és que és boníssim. Qui és aquesta Mira. Protagonista i què és el que t'ha fet que digués que és fantàstic?
Sí, sí, és que és un llibre. Mrs. Harris Ara. Goes to Paris.
Ara ho has dit molt millor, eh? Si jo no, jo ja al Paul Gallico ja he pensat que també li faltava una mica d'accent.
És un llibre, o sigui, és que em fa feliç tenir aquesta secció en aquest programa, poder-te recomanar aquest llibre a tu i a tota l'audiència, perquè és una de les novel·les més divertides que jo hagi llegit mai. Saps aquells llibres que són inspiradors, que dius, que ben escrit que està, que fàcil que és, que mundà que sembla d'entrada, gairebé sembla una comèdia social, un conte de fades, però quina profunditat que acaba tenint, no? És un llibre que jo l'anava llegint, que el llegia al llit, intentant dormir, i tenia la meva parella al costat i deia: Eva, però què et passa? Perquè a cada pàgina... Però allò que en castellà es diu a carcajada límpia.
Ai, que sa, Eva, això.
Dius, quina meravella que existeixi literatura tan ben feta. Mrs. Harris goes to Paris.
I que bé que ens la partís aquí, Eva, sí. Que bé.
Des, em preguntaves que qui és aquesta protagonista, sí, no? Sí. Que m'havia fet doncs tan feliç. És una dona de fer feines.
Ah.
Una dona de fer feines que treballa en els barris rics de Londres. I penses, i això ha de portar-nos a París i ha de... Doncs sí, perquè en el fons és una dona de fer feines que en el seu interior té una diva. I és meravellós, i connectes tant amb aquest personatge, i fa riure tant, i té una ment tan audaç, doncs que t'acabes enamorant d'aquest personatge, que per cert, hi ha pel·lícula. De fet, s'han fet tres adaptacions cinematogràfiques. Just quan es va publicar aquest llibre de Paul Gallico, va tenir un èxit esclatant, i ja ben ràpid en van fer una adaptació cinematogràfica. I ara fa ben poc, el desembre passat, en van treure una altra que no he vist i que ja tinc ganes
no,
de buscar-la.
Jo tampoc, l'haurem de buscar, a veure si la trobem.
Sí, sí.
Quin és el conflicte que mobilitza aquesta història?
Doncs mira, aquest personatge tan fantàstic que t'he presentat, no? També ens els presenta al començament de l'obra. Té diversos clients en els barris rics de Londres. Ella viu en un basement, que són aquells soterranis que es veuen a París.
Per servei, també,
sí,
no?
Sí, 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 i tant. I va a netejar a diverses cases. I en una d'aquestes cases obre un dia un armari i veu un vestit de Dior meravellós. De fet, no en veu un, en veu dos. I llavors decideix que té una missió a la seva vida, que és tenir un vestit de Dior. I tota la novel·la va encarada a aconseguir aquest objectiu, que, com veurem, doncs sembla que sí, però que després no. I bé, aquest és el conflicte, que és un conflicte, ja et dic, de conte de fades,
sí.
Molt, molt, molt senzill, però que té una profunditat, que ens parla de les frustracions, d'allò que necessitem a la vida, no? Que ens fa replantejar les classes socials.
Clar, sí, sí, això és el que estava imaginant. I alhora, suposo que la moda és
sí.
Un eix fonamental, parlant
tant,
de Dior, no?
Perquè ens descriu com el Paul Gallico ho fa superbé. Perquè, a més, és d'aquells escriptors que no és recarregat, però que en el moment de descriure't el vestit te'l descriu amb tot luxe de detalls, no? I veus el tafetà, i veus els colors, i hi ha tota bueno, un estil en aquí fantàstic.
Oh, que bé. I l'escriptor? Aquest escriptor?
Sí.
Perquè ara estaves donant uns detalls que semblaven, no sé per què, femení. I en canvi és un home. No sé si
sí.
Té un punt de vista
sí.
Que podria ser perfectament el d'una escriptora, també.
Sí, sí, jo més que la distinció de gèneres, a mi el que em sembla apassionant és que a mi m'ha recordat moltíssim a Truman Capote. No, en el fons no tenen massa a veure, tret de que estan escrivint en el mateix moment, és a dir, això anys 50 i ell comença als anys 30, no? De fet, ell neix a Nova York. I se li veu. Nova York, encara que parli de Londres, que és d'on és la senyora Harris, i després ens descrigui
París.
Brillantment París. O sigui, és que és una novel·la que ho té tot, perquè ara que potser després de la pandèmia no ens costa més sortir de casa, viatjar i tal, doncs pots viatjar amb un llibre i pots viatjar a París, que és absolutament icònic, no? I també viatges a Londres, no? Doncs, tot i això, ressona Nova York en aquesta novel·la. I, de fet, quan va tenir tant d'èxit, que va dir, bueno, doncs hauré de fer més històries amb la protagonista, la senyora Harris. I hi ha un dels llibres que escriu com a seqüela que l'envia a Nova York, no? O sigui, per mi ressona tota aquesta prosa nord-americana que va ser tan important a mitjans del segle XX. Ell era periodista. I es nota, no? Es nota aquest voler arribar al lector, ser ràpid, sorprendre'l, no anar-se'n a divagar, no? És un estil superdirecte, condensat, com a mi em recorda això, amb l'estil molt el Truman Capote, que és un dels meus escriptors preferits, no? I ell, això, no, va començar, curiosament, sent periodista d'esports, i creant tornejos de boxa i tal, no? I l'any 30, que tenia 30 i pocs anys, decideix deixar el periodisme d'esports i dedicar-se a escriure contes i novel·les. I un d'aquests és aquesta Senyora Harris, que és una novel·la breu, però, uau, ja estic esperant agafar totes les pròximes.
Sí, no? Doncs mira, sí. Ja la tenim aquí, aquesta novel·la que ha publicat Viena i que, per tant, que està dintre de la col·lecció El Cercle de Viena, sí. Que, per tant, és la gran proposta que avui l'Eva ens ha portat amb aquestes ganes, que encara, sí. Encara anaves a dir una cosa
sí.
més.
Sí, que deixa'm dir que no ho hem dit, que la traducció al català la signa la Mar Vidal, que és una traducció molt neta, tan neta com l'original demana, i que això és molt bo.
Està fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Eva. Ens n'anem a llegir, bueno, seguirem el programa.
Seguim el programa.
Però quan acabi el programa, t'ho prometo que ens han agafat unes ganes de llegir aquest llibre, que jo crec que més d'un anirà, si no el té, fins i tot a comprar-lo.
I saps jo què faré?
Què?
Me'l llegiré en anglès.
Ah, molt bé.
Per cert, saps què? Quan dura
Jo crec que sí. És anglès...
A veure. Sí, però jo crec que és assequible. La lectura d'aquest llibre, perquè ho he mirat a YouTube, a veure els audiollibres, quan dura, són 4 hores.
Ah, no és gaire.
Sí, que...
Fàcil, fàcil.
Fantàstic.
Mira, ja no tenim excusa. Eva, que vagi molt bé. Bones lectures.
Igualment.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Dediquem ara uns minuts a la psicologia amb l'Helena Puigguitart. Helena, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
Avui volem parlar, mira, li direm línies vermelles.
Fantàstic.
Però volem parlar una mica d'autoconeixens i marcar-nos nosaltres una mica els propis límits. I tu em deies, és que aquest exercici, això és un exercici que es fa molt en parella.
Sí.
Explica'ns una mica la situació. Per què fas aquest exercici de línies vermelles?
Les línies vermelles, que molta gent llegeix com a banderes vermelles, no? És un exercici bàsicament en parella, es pot aplicar amb altres coses, però bàsicament en parella, que és que molta gent ve després de ruptures amoroses o desenganys amorosos o situacions molt desagradables amoroses, o que ha anat encadenant situacions on s'ha trobat amb relacions de parella que no li han funcionat gens i que li ha costat molt de sortir. Un dels exercicis és, val, ara estàs sense parella? Sí. Has estabilitzat una mica la situació? Sí. Doncs ara que estàs entre parelles, i abans que no arribi una altra persona, agafi i fes un exercici. Escriu quines coses vols i què vol i què no vols en parella. Escriu quins són els teus valors en parella, valors personals i valors en parella. Per què? Perquè això serveix per saber qui sóc jo en el moment en què jo estic bé, que no estic ja enganxada amb algú altre, que no m'agrada molt algú altre i vull començar en aquella dinàmica de complaure'l i agradar perquè necessito començar aquesta relació de parella. Llavors, ara que estàs sola o sol, agafa i escriu tot això, perquè això et servirà perquè en els moments en què tu comencis la relació tu te'n puguis anar allà i llegir-te, perquè aquella que estàs llegint ets tu amb un estat de neutralitat absoluta, m'explico?
Perfectament, és a dir, tu fas com una mena de guia del que no t'agrada, perquè normalment quan coneixem algú acabem cedint.
Normalment volem...
Amb aquestes línies vermelles, és allà on realment sí. acabes tant sempre el problema?
Sí, per...
En què hem cedit amb coses que no havien d'haver cedit?
Perquè tu dius cedir, i cedir ja. Ve de què? De què penja? Ve de que volem agradar, i això és natural, volem agradar, i en un parella volem agradar sempre. Però a vegades de tant agradar és quan llavors cedim, que dius tu, no? I aleshores, clar, poder fer exercicis d'aquest tipus que dius tu has dit, no has començat avui l'episodi dient, és un tema de parelles, has dit, és un tema d'autoconeixement, i és que és veritat, perquè jo amb aquest exercici que estic fent m'estic retratant a mi mateixa.
Clar, és que per això a vegades potser ens equivoquem ja a l'hora de ficar límits i pensem que aquells límits no ens calen i hem de saber on patim i què no volem.
Clar, què tendim? Tendim a improvisar. Llavors, això és de les pitjors coses. Això jo em consulta, ho treballo molt, ja no en parella, crec no improvisant.
No sé si en el teu llibre també, o quan t'he llegit en els posts que vas penjant a Instagram, ho dius molt, que això s'ha de tenir molt en compte, no? És una de les coses claus.
Exacte, jo estava pensant exactament el mateix, perquè en el llibre aquest, en el Mejor de mi, que vam parlar pel Sant Jordi, hi ha, per exemple, una carta a la teva nena interior. Mm-hmm. Doncs seria algo similar. Vale, aquesta carta de la teva nena interior és per un treball d'acompanyament de la part teva més infantil, de quan se sent més desprotegida, i el llibre el que treballa és la teva adulta madura o el teu adult madur, no, que dic jo, que sap acompanyar la nena que moltes vegades se'ns activa i s'enfada o està trista o el que sigui. Però amb aquest tema que estem parlant avui de les línies vermelles seria un paral·lelisme bastant... O sigui, seria molt semblant. Per què? Perquè jo també estic escrivint qui sóc jo. I m'estic comprometent. Jo en l'exercici ho dic firme al final. Quan tu has acabat d'escriure quins són els teus valors, què és el que vols, el que no vull, quines línies vermelles no vull que ningú passi i jo no vull passar amb un altre, firma-ho al final, perquè és un compromís i el compromís té molta força a nivell interior.
És curiós que a vegades deixem la improvisació per coses molt importants i en canvi programem tant amb coses que no tenen cap mena d'importància. Per què ens abandonem tant?
Si algú li interessa, vaja, tenim una de les vegades que vam parlar d'això. Mm-hmm. Vam parlar del no improvisar quan ens trobem amb una parella, no? Me'n recordo un que va tenir molta gent que el va escoltar, sí, que era de parella purament. Clar, l'improvisar, si jo tinc una discussió amb la meva parella, si jo he de parlar d'algú molt important amb la meva parella, m'ho he de pensar i agafar un paper i un full va molt bé, perquè m'endreça les idees. Els pensaments, no és, són molt volàtils i molt jeràrquics, és a dir, passen pum, 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 i a més jeràrquics, perquè si me n'entra un de més important, aquell lloc que estic pensant ja no hi és, vale? Aterrar-ho en un full serveix per saber exactament què és el que vull i el que no vull, i aleshores aquest improvisar que dius tu, si jo tinc, he de tenir una conversa important amb algú, paper i llapis, perquè aquí posaré ordre. Llavors, quan tingui la conversa, no vaig en funció de les meves emocions, sinó que tinc un esquema molt més aterrat, molt més de terra.
A vegades fa por això, a l'altra persona, això que vagis tan preparada.
Bueno, però és que si tots féssim una mica el mateix,
segur.
Què passaria? Que qui domina la conversa en aquell moment són dues emocions, l'emoció d'un i l'emoció de l'altre. Mm-hmm. De l'altra manera, no, sóc capaç d'escoltar, perquè l'altre no m'està contestant qualsevol animalada que li passa pel cap, sinó que és algú que s'ha pensat, per tant, és algú que és molt important per a aquesta persona, igual que el que jo estic dient, tampoc és el primer que em passa pel cap, sinó que és alguna cosa que jo m'he pensat de forma seriosa, perquè és important per mi.
Mm-hmm. Per tant, serà fer-nos línies vermelles, banderes vermelles, posar límits i senzillament així pensar, ara que no estic amb ningú, que no vull tornar a creuar mai més.
Exacte. I què és important per mi? Els valors, per exemple, exemple que posem, no? Si per mi la fidelitat inclou una parella tancada, avui que vas veure els percentatges que deien de la Vanguardia amb un...
Sí,
doncs en aquella enquesta deien que un 41% dels espanyols estava per les relacions obertes, evidentment en franges molt joves majoritàriament, no? Però és una cosa que s'ha començat a parlar, doncs clar. Si per mi un valor és la parella tancada com a fidelitat, no m'he de posar en una parella que em diu que... Jo vull oberta, i jo acabo dient que sí perquè m'agrada molt i després és que no visc perquè pateixo moltíssim, això seria un valor i això ha d'estar escrit, i aquí he de posar límits, perquè he de dir a l'altre com vull viure, qui sóc jo, perquè l'altre sàpiga si s'ho queda o no s'ho queda.
Clar, perquè si no, en el fons, cedint, això que estava dient jo, de cedir, estem enganyant una mica.
Exactament.
Perquè estem dient que som com no som.
Exacte, però no, aquí és la primera persona que enganyes.
A tu mateix.
Exacte.
Sí, sí. Autoconeixement, ai, que difícil. Doncs agafarem aquest paper i ficarem aquestes línies, segur que sí, ens anirà millor.
Clar que
Helena,
sí.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noé, com sempre.
Catalunya és un país de fires i firaires i ens agrada passejar per aquestes fires, remenar, passar el dia. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que es celebren a casa nostra. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Avui us animem a visitar la Fira Estestiu a Coma-ruga. El municipi ha preparat un conjunt de dinamitzacions amb vinculació a la seva evolució històrica que posa en valor recorreguts, personatges i itineraris que formen part de la riquesa historico-cultural i de patrimoni coincidint amb les vacances d'estiu. El Francàs, Coma-ruga i Sant Salvador acullen durant els mesos d'estiu moltíssimes visitants i estiuejants atrets pels nombrosos atractius de les nostres platges i l'àmplia oferta turística i cultural del municipi. Luz Ramírez, segona tinent d'alcalde del Vendrell, és la regidora de Fires i Mercats.
Serà un cap de setmana el de Sant Joan ple d'emocions. Podrem trobar parades d'artesania, jocs pels menuts, contacontes. També la vessant cultural té molta importància amb visites a la colònia ferroviària de Sant Vicent de Calders. I amb aquest viatge al passat també hi haurà una altra ruta cultural on anirem a conèixer Coma-ruga. Si no la coneixeu de veritat, ja esteu trigant. Serà un cap de setmana totalment familiar, perquè totes les activitats volten amb els més menuts fins als més grans. Tindrem actuacions a la tarda, un festival infantil, també tindrem un festival flamenc, tindrem monòlegs. Al vespre sempre tindrem ball per anar a passar-lo bé i sempre, ja heu comentat, amb un públic familiar totalment.
Del 23 al 25 de juny, acosteu-vos doncs a la Fira d'Estiu 2023, una magnífica oportunitat per gaudir del temps de lleure i omplir-lo d'oci cultural, natura, esports, tradició i bon veïnatge.
I escolta'm, per què no passar-hi també la Revetlla de Sant Joan, que tenim ja moltes ganes d'estiu. Així que, Òscar, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web fafic.cat. Fins la setmana vinent.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 10 de juny de 1991 neix a Granollers Pol Espargaró i Villà, pilot català de motociclisme que actualment competeix en la categoria de MotoGP, després d'haver-se proclamat campió del món de Moto2 el 2013. Va conduir la seva primera moto als 3 anys i amb 4 va disputar la seva primera competició en la modalitat d'enduro. El 2006 va esdevenir el pilot més jove de la història a puntuar en un gran premi internacional. Aquell 10 de juny del 91, la ràdio internacional destacava Bryan Adams i el seu Everything I do it for you. Records d'aquest tot el que faig ho faig per tu, que segur acompanyaven els desitjos dels familiars de Pol Espargaró. Aquí, la ràdio ens presentava una bona bossa de nous grups que anomenaríem rock català. Els més festius van ser els Pets i, paradoxalment, només arribar i ens deixen s'ha acabat. Els Pets, sempre acompanyats en aquell temps per el cor de les llufes. Una combinació realment explosiva. Aquell 1991, Catalunya Ràdio contextualitzava l'època en què s'escrivia l'obra Tirant lo Blanc, amb la sèrie Tirant lo Blanc 500 anys. A l'anomenada Cadena Nova, nom nou de la superada Cadena 13, hi triomfaven els Malla musicals de l'Albert Malla. Un dels altres programes històrics de la ràdio a Catalunya, Enriqui i en Bernal, ho petava també a Cadena Nova i Antena 3 Ràdio. Seguia José María García amb querella de Ramón Mendoza, president del Real Madrid, inclosa.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Ah, Ens n'anem de viatge i volem anar a una Itàlia desconeguda, i és que és possible perquè hi anirem de la mà d'en Pau Ferrer, màrqueting manager de Bru en Bru. Pau, molt bon dia.
Un plaer.
I dèiem que és possible conèixer una Itàlia desconeguda perquè quan pensem en Itàlia tothom acostuma a pensar en les mateixes ciutats.
Exacte, sempre pensem en ciutats com Roma, Venècia, Florència, inclús Milà, i inclús també baixem fins al sud, fins a Sicília o a Nàpols, però gairebé ningú se'n recorda d'aquella regió situada que és el taló de la bota per fer una escapadeta. Molt visual en els mapes, però pel que sigui, poc visitada.
Estem parlant de la Puglia, i què és el que podem veure en aquest racó d'Itàlia tan amagat?
D'entrada és desconeguda perquè és una destinació per viatgers que volen gaudir i que busquen explorar la història, la cultura i la gastronomia italiana, però d'una manera més pausada, més reposada.
I, per tant, veurem què? Què és el que hem de descobrir?
Mira, si ens posem en el context històric, estem parlant d'una regió que existeix des de l'època prehistòrica i van incloure diverses cultures, des dels grecs fins als romans. Sobretot tenim dues zones clarament diferenciades. Una és la part del poble dels pescadors, de la costa adriàtica i del mar iònic. I després tenim els seus pobles d'interiors, que són una meravella.
Va, doncs descobreixes algun d'aquests pobles. Per exemple, parlaves d'Alberobello.
Alberobello és un poble que tu, si busques a Google la Puglia, probablement et sortirà.
O el primer.
O Polignano de Mare, que és la costa adriàtica, que són unes platges precioses, i probablement et sortirà un poblet molt petitet que té uns famosos trullis, que es diuen així, que són cases tradicionals de pedra amb sostres cònics, que són com un decorat de conte.
Oh, que maco. Això és Alberobello.
Alberobello, exacte. I molt a prop, també, això, amb el cotxe, ens ho vam trobar sense saber-ho. A 5 minutets teníem a Locorotondo, que puges un petit cim i et trobes un poblet amb una forma circular amb casetes blanques, que va ser una meravella. És una zona
100% mediterrani, eh?
Totalment. I és una zona que qualsevol poble que arribis, encara que et perdis, arribaràs anant a un poble d'aquests preciosos i molt acollidors.
Escolta'm, i també n'hi ha d'altres on potser fins i tot trobem algun famós.
Exacte. És una zona desconeguda, però la gent, sobretot els que cansaven, que volen més tranquil·litat, doncs, per exemple, a Ostuni, que és un poble que li diuen la ciutat blanca del sud d'Itàlia, ens podem trobar passejant el Tom Hanks mateix.
Ah, mira, doncs estaria bé trobar-se'l. Provarem de veure si el reconeixem també per allà. I també hi haurà algun altre poble com, no sé si ho diré bé, Lecce?
Lecce.
Lecce.
Lecce és, probablement va ser la ciutat que més em va agradar. És una ciutat, gairebé podria ser la capital. És una ciutat que ens transporta completament al temps. Té un toc groguenc de les seves construccions de pedra, tan característic de la ciutat. I passejar per aquells carrerons descobreixes joies arquitectòniques com l'amfiteatre o el teatre romà, que s'amaguen entre els seus racons. És una passada. I després tenim l'església de Santa Croce, una veritable joia del barroc, i la gent és molt amable i sempre disposada a ajudar-te. Això, hi ha una petita diferència amb el que és el nord d'Itàlia i el sud d'Itàlia, que la gent és molt més acollidora i més càlida.
Tenen un caràcter molt més proper. A més a més, passa ben bé el que sempre diem, no? Que a Itàlia xutes una pedra i ja resulta que és una relíquia o una joia de l'arquitectura, no?
De fet, a l'amfiteatre mateix, amb unes obres, es van trobar que hi havia un amfiteatre romà i amb 15.000 espectadors de capacitat.
Imagina't, grans joies. I la costa adriàtica?
Després tenim la costa adriàtica, que és una part fonamental de la Puglia, que estem parlant d'unes 800 quilòmetres de costa, al final, que jo el que recomanaria seria pujar des de Polignano a Mare, que és on va néixer el cantant Domenico Modugno, que potser no et sona, però la cançó Volare,
saps?
Que té una
l'hem cantat tots,
exacte,
una mica.
Té la seva estàtua i és molt famosa. I tota aquella zona, ja et dic, són platges de sorra amb aigües turquesa, també tenen zones de roca, i amb petits pobles de pescadors i de costa que recorden a les Maldives, diuen.
Oh, fantàstic. Doncs escolta'm, hi anirem, farem el recorregut, si podem llogar en un cotxe probablement sigui el més fàcil.
El millor seria un cotxe, o si pots permetre-t'ho, també agafar un transport amb guia, que serà molt més fàcil a l'hora de descobrir
d'orientar-te.
Exacte, i altres zones, i sobretot és molt important. També parlar que no són les millors carreteres d'Itàlia, això també s'ha de dir.
En compte,
així,
no?
Que és important tenir un bon cotxe i una mica de paciència, perquè també els conductors no són els més...
No conduirem com per aquí, no? Serà una altra manera de conduir. Escolta'm, com hi arribem? Perquè, esclar, t'imagines anar a Florència i ho veus fàcil, anar a Roma ho veus fàcil, però arribar aquí a la punta, ho trobarem fàcil o no?
Doncs sí, de fet, hi ha inclús dos vols, que un és Barcelona directa fins a Bari, que és la capital,
Ah, caram.
Molt recomanable també com a ciutat. I l'altre, si vols fer una mica més a baix, tens Brindisi, que també té un vol directe, i són dues ciutats que són molt recomanables també per visitar.
Escolta'm, doncs tenim vol directe, ja no tenim excusa.
No hi ha excusa.
Quants dies necessitarem per veure la Púlia? I per cert, quantes hores és de vol? És llarg el vol?
Una hora i mitja, una hora i quaranta.
Déu-n'hi-do, vull dir que facilet, facilet. Ben a prop ho tenim. Això sí, quants dies necessitarem per conèixer una mica la zona?
Per conèixer una miqueta, pensa, jo vaig estar 6 dies i encara em van faltar llocs per visitar, és normal, però entre 5 o 7 dies és perfecte per veure tots els pobles que m'has esmentat abans.
I en quant a hoteleria, què trobarem? És jo bon servei a preu mòdic o no?
Bueno, el tema preu, evidentment, és més econòmic que la resta d'Itàlia, això també és veritat, mm-hmm. Això també pot ser un plus afegit, però jo el que recomanaria seria allotjar-se en una maseria.
Ah.
Que és, jo faria com a camp base, ho podries fer a prop de Lecce, per exemple, i una maseria seria el que seria la nostra versió d'una masia catalana.
Ah.
Un entorn rural i tradicional adaptat com a allotjament.
Ah.
També recomanaria descansar un dia a la maseria, no fer tota la ruta en 5 dies, guardar-se un dia només per gaudir de la maseria,
i no moure's de casa aquell dia.
Exacte, i disfrutar pues, de totes les activitats que et poden donar pues, aquest establiment, com per exemple pues, donar un vol per les seves vinyes, realitzar un tast de formatge o d'oli mateix de la regió, o un taller de pasta, que és molt divertit.
Clar, és que ara estava pensant, la gastronomia, estem a Itàlia.
Exacte, ells tenen...
És fantàstica.
I aquella i part aquí... de la Puglia tenen l'orecchiette, que és el pugliese, que és un tipus de pasta tradicional que és una forma d'orella petita. Uh-huh. Orecchiette vol dir orella petita, i si te'n vas a Bari, doncs és la zona... Et pots trobar doncs, uns carrers que està ple d'àvies que estan allà, doncs...
Ah, fent-les.
Fent-les allà al mig.
Ah, que bo. La pasta feta
exacte,
a casa, autènticament italiana.
Pots parlar amb ells, et fas fotos, ells t'expliquen com ho estan fent, i és espectacular, és molt divertit. I jo com a fotògraf, que m'encanta, pues, he fet unes instantànies... boníssimes.
Jo crec que els instagramers que ens estiguin escoltant tindran ganes també de visitar-ho, perquè ja entre el paisatge, la gastronomia, tot és fotografiable. Menjarem molt bé, focaccia també, eh?
Focaccia a Varese, exacte, i després també ells tenen la burrata pugliese, que és un formatge fresc de llet de vaca, que és típica d'allà, i un pastisset que es diu pasticciotto, que és un dolç farcit de crema, que és una delícia, realment.
Oh, quines ganes de trepitjar Itàlia, però aquesta Itàlia més desconeguda que ens presenta la Puglia i que és la que hem volgut visitar avui de la mà del Pau Ferrer a través de l'agència Bru en Bru. Podeu entrar a Bru en Bru per internet i trobareu totes les ofertes i possibilitats que us donen des d'aquí també.
Exacte, i d'aquí molt poc, jo, com que vaig estar fa 2 setmanes, farem la nostra taula històrica que fem sempre i allà veureu totes les imatges.
De tot el que has explicat perquè puguem comprovar que el que has explicat és cert.
Correcte.
Doncs moltíssimes gràcies, Pau.
Gràcies.
Fins la propera.
Adéu.
La indústria del tèxtil és la segona indústria més contaminant del planeta. És dins l'escola que fan cursos, tallers presencials de curta durada, metodologia pràctica sobre moda sostenible. A més també fan graus superiors. Avui volem parlar de tot això amb en Rubén Carreto, que és coordinador dels cursos, i el Ferran Peral, que és el cap de departament d'admissions de l'escola. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Vosaltres porteu molt de temps en aquest món de la moda, ensenyant a treballar amb la moda, i suposo que estareu d'acord amb mi que la moda va cap a aquest camí. És a dir, o la moda reinventa i es torna més sostenible, o si no, no hi ha camí.
Totalment. Al final, la moda és un dels sectors més contaminants del planeta i hem de tenir en compte que si no anem cap a la via d'upcycling, de moda sostenible, circular, al final això acabarà molt malament. I és una mica el que promocionem als cursos i promocionem els cicles formatius de reciclar, reinventar i al final reutilitzar tot el que no ens posem i tot això.
Exacte. Jo també me n'adono quan fem visites amb les famílies al centre, al campus i a més, que els estudiants de segon de batxillerat també és un tema que ja tenen molt integrat. Vull dir, també els preocupa, volen que es parli d'això també a les seves formacions, tant en el grau com en els cicles formatius, i que és una temàtica que per ells és important i també entenen que el futur ha de passar per aquí, com tu deies.
Clar, segur, i cada vegada hi ha més consciència, afortunadament. I ara parlaves d'un concepte, el upcycling, ho dic bé,
exacte.
Que és actualitzar i reciclar, seria això?
Sí, al final és agafar prendes que no fem servir o que es tiraran a la brossa i donar-li una volta, descontextualitzar-les, unir-les amb altres prendes per crear noves, però que no contaminin i no tornin a la roda aquesta de producció capitalista que té ara mateix la moda.
Clar, estàvem parlant de cicles superiors, que suposo que és un gran àmbit que vosaltres toqueu des de l'escola, no? L'opció de fer cicles, que quins cicles teniu, perquè estic segura que molta gent que ens està escoltant ara s'acaba d'acabar el curs, que si batxillerat, que si cicles, que si universitat, què oferiu des d'aquí?
Sí, nosaltres, com abans també, tenim tres opcions, que són els cicles formatius, el grau i després hi ha el màster i postgraus, i en els cicles formatius en tenim cinc, dos que es fan aquí a Barcelona, que són els d'estilisme i endomant i després hi ha un d'imatge corporativa i assessoria d'imatge, i a Sabadell en fem tres, dos que són de l'àmbit de la moda, com comentàvem, un és en patronatge i moda i l'altre és en vestuari a mida per espectacles, i després hi ha un que va per una altra banda, que és el d'animacions 3D, que és el nou d'aquest any, que et comentava abans, i que també ens fa molta il·lusió, doncs, anar expandint aquesta oferta de cicles formatius, que entenem també que resol una necessitat de molta gent que vol formar-se en àmbits més pràctics i més específics, i també de la indústria, que moltes vegades també són perfils que són molt buscats.
Ara estàvem parlant justament d'això, de la indústria del tèxtil, i estàvem parlant d'aquests conceptes en cycling, que estaran inclosos amb la gent que ja es vol formar, perquè ja venen mentalitzats en aquest sentit, però també aquests que ens estaves dient ara, dèieu, no cal que es tingui cap mena d'experiència, és a dir,
no.
Si la gent comencem a acumular draps i coses a casa i tenim ganes de fer-nos un barret, vosaltres ensenyeu com fer-ho, i em sembla fantàstic.
Sí, al final podem fer roba o podem fer complements absolutament de tot. Vull dir, pots anar a unes escombraries, agafar qualsevol cosa, pots agafar olers de la taula, pots agafar cortines, tot el que vulguis.
Què ensenyeu exactament?
Doncs tenim diversos cursos, un és d'upcycling, que és fer una petita col·lecció, tot amb prendes reutilitzades. Un altre que fem...
Una petita col·lecció vols dir que, per exemple, venim amb la roba de casa d'aquelles camises que ja no ens posem, aquelles pantalles i tal, i llavors ho reinventem i tenim un nou armari, per exemple.
Exacte. Més que un nou armari, seria com aprendre a fer el clic en el cap de no veure la prenda com una camisa, un pantaló, sinó veure com més el concepte d'upcycling i de com podem arribar a fer noves prendes a partir de... No només de roba o camises, sinó d'això, d'altres complements o de coses que trobem per casa.
Per tant, els que vinguem en el curs hem de venir no només amb roba, sinó també, perquè no, amb aquelles pulseres de les nostres àvies que eren de materials estranys.
I aquest curs precisament el treballem amb un mood board i amb unes tendències que es treballen al curs per donar-li més significat i un context més actual en la societat.
Aquest curs el teniu obert encara? És a dir, i quan s'ha de fer?
Exacte.
O l'aneu repetint?
Ara hem fet la primera edició, diguéssim, que també era una mica prova pilot, perquè aquests cursos, com comentem, també és això, no? Era obrir l'ESDI una mica a la gent que vulgui venir, potser no fer un títol universitari d'un any o de quatre anys, sinó a tenir una primera experiència amb l'àmbit de la moda i del disseny, i aleshores ara hem fet una prova pilot que ha sortit molt bé, de fet, està el curs fent-se actualment.
Ah, sí? Estem fent ara la segona edició del curs bàsic de costura. Aprenem a cosir.
Ah, molt bé.
Sí, de zero.
Quines edats us venen en aquests cursos així tan concrets i tan...
Pensava que vindria gent més jove, però està venint gent de 50, 40, 30...
Aleshores estava pensant, segur. Sí, està molt bé.
I aleshores, de cara a l'octubre, aquí sí que obrirem com una altra convocatòria, on ja obrirem diversos cursos, una mica sabent que el format agrada i funciona, i una mica també el que deia el Rubén és això, la idea és que s'escapi d'edats i que vingui gent que una mica tingui com, no, aquestes ganes d'aprendre. I nosaltres sempre també expliquem que volem obrir-ho molt a grups de gent, que així com està molt normal, no, gent que se'n va a fer esport junts o coses...
O a pintar un quadre amb una copeta de vi.
Exacte, doncs gent que diguin, doncs mira, sis amigues que volen provar això i que van juntes i que
ho fan. Amigues i amics.
Amics, totalment.
Sí, perquè ara tu també ens ho diràs, no? Que no és una qüestió tampoc de sexe, sinó que cada vegada
totalment,
més. El món de la moda, en les èlits ja ho sabem, que ja hi són els homes, però també en les no èlits, també cada vegada és més...
Bueno, al final la moda és per tothom. No entén de gènere ni res. Al final el curs aquest de costura és com 50% dones, 50% homes, o si hi ha persones de mineres no ho sé, però sí, no té gènere.
I escolta'm una cosa, estem parlant de costura, algun curs més?
Sí, fem també un curs de... Bueno, no és ben bé de costura, és de fer anells, de zero. També fem un altre curs de fer una armilla de punt amb una tricotosa.
Ah, molt bé.
Que s'aprena a fer servir una tricotosa des de zero, que és força complicat, que no, és molt específic i no es sol estudiar, no es sol fer un curs d'això, vull dir, és que és molt específic. També fem un barret, també d'upcycling, de qualsevol cosa.
He vist alguna imatge amb trossets de texà.
Sí.
Que em va semblar fantàstic, sí, aquell barret.
Sí, és del texà, està super de moda ara.
I a més és una de les coses més contaminants que si li sabem sí. donar una segona vida, estarem també ajudant.
Sí, al final és la prenda que més tenim. Sí. Tenim molts texans.
Sí, sí.
A l'armari.
No sé si us deixeu algun curs per explicar.
Segur que sí, perquè n'hem muntat molts.
Tenim després, força oferta.
Exacte,
sí.
Aquí a Barcelona, també a la seu de que tenim a Barcelona, també en fem. Vam més vinculats a temes d'estilisme, imatge, comunicació en xarxes, etc. Però també estan vinculats a l'àmbit de la moda, potser més d'aquest àmbit comunicatiu que no tant a l'àmbit més de confecció.
Sí. Doncs avui ens venia molt de gust reciclar amb vosaltres, actualitzar el nostre armari, el nostre tocador, perquè aquí hem tocat bisuteria també,
sí.
I dir que la gent entri a la pàgina web, que no sé quina exacte. Pàgina web seria, on te trobaria els cursos.
És diponès, o sigui, si entren ho veuran, que són cursos intensius,
i sí,
poden trobar-ho molt fàcil.
Doncs en allà estaran al dia totes aquestes possibilitats que ofereu vosaltres amb el món de la moda perquè sigui reciclable i sostenible. Molt doncs totalment. Sí, senyor, moltíssimes gràcies a tots dos, al Rubén i al Ferran, per haver estat aquí.
A vosaltres per convidar-nos.
Moltes gràcies. Sí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Entrem en el món de la ciència acompanyats del Jesús Porroy, que ell és emprenedor biomèdic. Jesús, bon dia.
Bon dia, Nami.
I parlem dels spin-offs, però la gent dirà, parleu de sèries, doncs no.
Els spin-offs, sí, els spin-offs.
Des de les universitats.
clar, sí, perquè la primera vegada que vam sentir aquesta paraula era referida a les sèries, no? El personatge de Friends que fa la seva sèrie, no? El de Cheers
que fa la seva sèrie. Exacte, cadascú que anava... Els personatges que agafaven importància i acabaven sent independents.
Sí, fent un camí diferent de la resta de la gent.
Exacte, i no ens d'aquest concepte.
I el concepte és el mateix, perquè les universitats tenen una missió i tenen uns objectius i tenen un camí i de tant en tant hi ha coses que passen allà dintre de la universitat que en realitat han de seguir un altre camí. I quan a partir d'un descobriment que es fa en una universitat hi ha algun producte, clar, en el meu cas jo sempre acabo pensant en coses de salut, no?, perquè és el meu, però si hi ha una oportunitat d'oferir a la societat en general un producte, un servei, en realitat això no és la feina de la universitat. Llavors cal fer un spin-off, cal treure això de la universitat perquè segueixi un altre camí i que se n'ocupi una altra gent que tingui un altre objectiu a la vida, que no sigui l'objectiu de seguir la carrera de la universitat.
Però suposo que l'origen no garanteix res. És a dir, és un camí que...
No, està clar, no, l'origen...
Que ha de ser difícil. Com es fa aquest camí?
Com es fa aquest camí? Es fa amb dificultat? No, l'origen és això, és veure que hi ha una oportunitat, que hi ha un coneixement, alguna cosa que s'ha fet a la universitat que pot tenir... pot cobrir una necessitat més enllà de la universitat. I en els temes que jo acostumo a tocar, doncs posem per cas un fàrmac, no? una molècula que podria ser un fàrmac. Clar, per fer això i que al final arribi a la gent, en aquest cas pacients, si és un fàrmac, hi ha molta feina que s'ha de fer que no és feina de la universitat, que són altres coses. I això s'ha d'encarregar un altre tipus de gent que hi entengui d'altres coses, no? Per tant, no està garantit en absolut que quan es crea una empresa a la universitat, aquesta empresa hagi de complir tot el que vol fer i arribar a bon fi, no? Arribar a port. Però, esclar, si no s'intenta, llavors segur que no funciona, no?
I és necessari, de fet, que també de la universitat surtin emprenedories més privades.
Sí, és una manera de completar el cicle, perquè al final la universitat, òbviament, té una funció de docència, que és òbvia, no? I té una funció de fer recerca, i llavors la recerca, com ja hem dit alguna altra vegada, no tota la recerca es pot aplicar a la vida quotidiana, però molta sí. I en algunes àrees de coneixement això és indiscutible. En ciències de la vida, salut, òbviament, però medi ambient, un munt de coses que són nostres de cada dia, que les veiem i les toquem i que poden millorar i de fet han millorat gràcies a coses que han sortit de les universitats i dels centres de recerca en general, universitat com a concepte.
Per tant, la creació de spin-offs des de les universitats és necessari.
És necessari i nosaltres de fet estem a Catalunya, estem sota el paraigües d'una llei espanyola d'any 82 que va permetre precisament això, crear empreses a partir de la universitat. Per tant, anem unes quantes dècades de retard respecte d'altres universitats d'altres països. Però, clar, immediatament després, el 83, es va crear la Fundació Gimpera, que és l'eina de transferència tecnològica de la Universitat de Barcelona, i al darrere totes les altres que s'han basat en aquest model de la Gimpera, i a partir d'aquí es pot dir que comença aquesta transferència del coneixement i de la tecnologia que generen les universitats, i s'han creat empreses, algunes de molt exitoses i algunes que han fet el que han pogut mentre s'han pogut, no? Però que és, jo crec que si no es fa això, en realitat s'està deixant de complir una part del mandat.
Mm-hmm. De fet, universitats i món empresarial no poden anar en paral·lel, sinó que han de creuar-se sovint.
Clar, han de creuar-se en tots els sentits. Primera, perquè la gent que va a la universitat acabarà treballant amb empreses, la immensa majoria d'ells, no? I per tant, no són dues coses que són paral·leles i no es toquen, sinó que tenen, òbviament, moltíssims punts de connexió.
Doncs avui hem volgut parlar d'això, d'aquests spin-offs des de les universitats, que no deixa de ser donar-se la mà al món empresarial i món universitari. Jesús, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Anem al cinema, Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Amb ganes, però escolta'm, que no sé si em farà patir una mica. Mira què et dic.
A veure, defineix patir, et diré si sí o si no.
Bueno, aquestes relacions mares-filles, no sé, a vegades em fan patir.
Doncs sí.
Em farà patir.
Sí, perquè, a veure, no és un argument divertit, el que passa que és això, que és molt real i molt habitual que ens podem trobar en una situació com aquesta. Estem parlant d'una pel·lícula que explica els primers dies en què una mare se separa de la seva filla perquè s'està separant del seu marit i, per tant, li tocarà uns dies amb ell. I ella s'ha d'afrontar aquesta situació d'estar uns dies sense veure la nena. La pel·lícula es diu Els Encantats. Aquest és el moment...
Només de sentir-ho ja quasi que se'm fa un os al coll. No marxis, ja veig que patiré.
Sí, però és molt bona.
Molt bones interpretacions també. Sí. La Laia Costa ja trobo que s'hi troba bé en aquest
papers. A més, saps què passa? Que l'Helena Frapé, que és la directora del... Trapé, perdó, que és la directora de la pel·lícula, aconsegueix que d'alguna manera és com si el que estiguéssim veient és la realitat i les càmeres ningú les veiés, i per tant el que transmeten és que allò que està passant és exactament 100% real. És a dir, interpretació de la Laia Costa, que fa de la Irene, d'aquesta mare que per primera vegada es troba sense la seva filla de 4 anys perquè se separa del seu company. És que ens ho creiem tot. Des del minut zero de començar la pel·lícula fins al final. I clar, evidentment, té moments com aquest en què la nena la deixa al cotxe i veu com marxa el cotxe, que són una mica complicats. A partir d'aquí, la parella de matrimoni viu a Barcelona i ella ha hagut de marxar de casa, està arreglant-se el pis on estarà, però hi ha un moment en què decideix que el que ella necessita és estar en un lloc on es trobi còmode, on es trobi tranquil·la, on es trobi com molt acompanyada. Això no ho té a Barcelona, perquè està en aquests moments sola, i el que fa és agafar el cotxe i anar-se'n a Antist, a la Vall Fosca.
Maquíssim, els paisatges. Oh, quines ganes molt de marxar a la Vall Fosca.
Sí, sí, d'agafar el cotxe ara mateix quan acabi el programa. Ai, sí. I anem tirant, què et sembla?
A més,
és una hora i mitja, una miqueta més.
Sí, he acostumat a fer 2 hores de cotxe jo, això no és res.
Imagina't. I en lloc d'anar avall, doncs en aquest cas seria amunt.
Molt bé.
Reantís, que són 3 cases, i aquí tenim el Pep Cruz, que és el personatge que s'està encarregant també de les cases, de tota aquesta gent que té la seva segona residència allà, i que quan arriba ella, doncs també li fa aquell acolliment. I l'Helena ja es troba amb algunes de les seves amigues amb les que havien passat la infantesa antis. Per tant, es troba diguem-ne que amb aquest acolliment que té, un entorn que li és molt més còmode en aquests moments que no pas quedar-se a la ciutat i veure el que està passant. I així és com l'Helena Trapé ens proposa passar aquests primers dies en què la Laia Costa està sense la seva filla. El guió està molt bé, la història està molt bé, doncs la fotografia està molt bé, la Laia Costa està molt bé. És que
la miraré.
Sí.
Si m'acabes de convèncer.
Sí,
ja està, doncs val.
I els encantats expliquen en algun moment de la pel·lícula el nom.
Doncs ho descobrirem
ja ho sabem, és a dir, diguem que nosaltres ja ho sabem, però el personatge de la Diana ho explica a una persona i diu doncs, això està tal.
Molt bé, molt bé. Doncs no direm res més.
No direm res més, l'hem d'anar a veure.
Doncs ja està, sí. L'anirem a veure demà a sèrie televisiva, per
sí,
tant...
Sí, i és d'aquestes que ja fa temps que existeix, de fet des del primer capítol és del 2014, però la vaig descobrir un dia d'aquests. No és... A veure, et pots trobar amb què miris el primer, t'enganxis i vagis de, diguem-ne, que d'una tirada a veure els gairebé 50 capítols que hi ha, de mitja hora. Posa aquesta cara,
ja,
de mitja hora.
Mitja hora, 50
o
vegades.
O digues en algun moment... Ara vull passar-m'ho moderadament bé.
Molt bé, doncs això en parlarem demà, no?
Sí.
Va, doncs que vagi molt bé.
Adéu.
Fins demà.
La primera pedra.
Ai, Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia, Noé.
Per si algú està despistat, en Jordi Ramos ens parla d'Eurovisió cada setmana. Jo dic, sí, bon dia, Jordi Ramos, però clar, ja no dic de què parla, perquè la majoria ja el coneixem.
I la música també ho diu tot.
I la música ho diu tot, perquè aquesta és Luxemburg.
Molt bé.
M'agrada molt aquesta, és sí. Ja antigueta.
A veure, m'hem parlat la setmana passada,
sí.
Però te'l torno a treure, perquè casualment Luxemburg t'ha anunciat aquesta setmana que començarà amb la selecció del seu representant just el mes que ve. Recorda que el Ducat torna al festival de forma inesperada després de 30 anys de ser fora. I ja et vaig dir que els havia anat molt bé. De fet, una dada que no et vaig treure és que si es fes una mitjana de totes les seves participacions, Luxemburg seria el cinquè país més ben classificat de tota la història del festival.
Caram. Sí, sí. I qui guanyaria?
Ah, els teus desitjos són ordres, Noemi. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Ha agafat aquesta mitjana, diguéssim, no? És a dir, si tu agafes tots els països, totes les seves participacions, en quina posició han quedat i es fa una mitjana, es poden treure quins són els que quedarien més amunt. En desena posició, evidentment, començant, serien els alemanys, amb una mitjana d'11,77, que segur que fa molt poc era molt més alta, perquè últimament als pobres els hi va molt malament. Aquesta és Lena, l'última guanyadora germànica de l'any 2010. El novè més ben situat, en 67 anys, no te l'esperes.
Home, d'entrada veig que el francès és una cançó eurovisiva, eh? És una llengua bastant eurovisiva.
Bueno, ho era al principi.
Ara ja no tant.
Ara ja no tant, però bé, en qualsevol cas, aquesta és Severin, que s'emportava al festival el 1971 amb un banc, un arbre, una gu per Mònaco. Mònaco va participar 24 vegades. Ho van deixar el 2006. Qui sap si també tornaran, perquè els rumors sempre hi són. I ells ho farien amb una mitjana de 10,88. Més.
I aquesta?
1989, l'any de Nina. Qui guanyava
que no
era...
la nostra Nina.
Sí,
sí, la nostra Nina va a la que canta, no, per això.
No, la Nina va quedar sisena,
sí.
Guanyava aquesta cançó, que són Riva, la cançó es diu
ara.
Rock Me. I el país és un altre que tampoc no hi és avui dia, que és Iugoslàvia. No existeix el país des del 1991, tot i que els hi va anar prou bé com per fer una mitjana de 10,67.
Caram.
Són els vuitens més ben situats i els setens són França. Evidemment. Les belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment.
Ja et dic jo que el francès és eurovisiu, mira. No
sí,
sé.
Mira, una posició...
Els anys de glòria, com a mínim, no?
Sí, antigament sí. Ara, des del 86, que no guanya cap cançó en francès, la Zarra tampoc ho va aconseguir. De fet, es va fer una clatellada enorme, va quedar 16 quan estava entre les grans favorites. I no sé si te'n recordes que et vaig explicar que quan havia acabat l'actuació i li van sortir els, la baixa puntuació que havia tingut per part de l'audiència, la seva reacció va ser aixecar el dit i fer una botifarra en antena. Sí. Doncs això, clar, ella va dir després que no era botifarra,
ah, no?
Que no, era? No, però què havia de dir? Si veus el vídeo,
sí,
és com bastant
evident. Ja recordo, ja.
Doncs l'altre dia hi havia un mitjà de París que deia que li està sortint cara, això.
Es veu
que,
encara ho ressega?
Bueno, es veu que hi ha ràdios que no volen posar la seva cançó.
Caram.
Se li han aplaçat ja dos concerts i un festival que tenia a Groenlàndia per participar li ha anul·lat la participació.
Caram.
No han dit obertament que era per això, però casualment se li està ajuntant tota la pobra dona. Vull dir que no sé si val la pena determinades reaccions. Va, anem amb els sisets. El Regne Unit.
Ai, sí.
Ells tindran una posició de 9,58. A més, aquesta cançó, que és la guanyadora del 76, és també la més puntuada percentualment en un festival. És a dir, entre els participants que hi ha i els punts que va tenir, doncs aquesta seria la més alta. Perdona, és que a mi tema números...
Jo ho veig, ja ho veig.
Jo, l'examen que més esperava de la selectivitat era el de matemàtiques.
Veus? Doncs mira, ara ho entenc tot.
Oh, bueno, vamos, és igual. Ja saps, els cinquens, que són els luxemburguesos, els quarts és un altre país que tampoc hi és ara. Never, never let you go.
Que és veritat, també en parlar una vegada exclusivament quan van retirar-se, no? Bueno, els van fer
molt
fora,
bé,
diria jo.
M'agrada, els russos. Sí,
els russos.
Fores expulsats per la guerra d'Ucraïna. Quedaven segons el 2006 amb aquesta cançó de Dima Bilan, que ja havia guanyat, però que no t'he posat l'altra perquè aquesta m'agrada molt.
Sí, és maca.
Un criteri tal qual com aquest. Ells de mitjana quedarien en 8,91 i començaríem amb el top 3, ja, dels països més ben posicionats. Al llarg de la història s'he fet mitjana de la puntuació amb què han quedat. Jo crec que el tercer te l'esperaries primer.
Ah, sí?
A veure què em dius.
A veure. Que ens agrada molt aquesta, eh?
Sí, però, clar, els suecs que ja acumulen 7 victòries segueixen, queden tercers, és a dir, no seria tampoc el país que hem més ben posicionat, i de fet Irlanda, que és l'altre país que té 7 victòries, no està ni entre els 10 primers.
Imagina't.
Això és un spoiler de cara al final perquè puguis pensar qui guanya. Ells tenen una posició mitjana de 8,56 i el tanto amb els segons. Pots mirar el guió, Noé, que no te l'he posat perquè jo crec que és... Potser no l'encertaries, eh? I sobretot respecte amb el que han fet els últims anys. Aquesta és Maria Yaremchuk, que va quedar sisena el 2013, atenció, per Ucraïna.
Ah.
Mitjana de 8,28. De fet, aquest any a Eurovisió, els anglesos van fer una mica la conya d'això, perquè deien, ui, sí, estem participant en nom d'Ucraïna, però nosaltres últimament ens va fatal i a ells els hi va de conya.
És veritat.
Una mica sí, això, sí. Això sí que ho tenien. Però bé, només ens en queda un. Ja només ens queda qui tindria la posició més alta si fem la mitjana de tot el que han fet al llarg dels anys. I ho faré de nou amb un tema, bàsicament, perquè em venia de gust. La prima volta que mi capita. Prima mi chiudevo in una scatola. Sempre un po' distante dalle cose della vita. Que no té massa secret dir-te qui és, evidentment.
No, ja per la llengua, per l'idioma, no?
Exacte, poc ens esperàvem.
Itàlia.
Els italians. Aquesta concretament és Francesca Michelin, que va quedar 16 el 2016, casualment, amb aquest tema tan estupendo i que segur que, no sé, no va ajudar a fer els italians aquesta millor mitjana de la història de l'Eurovisió amb un 7,32. Realment, una trajectòria envejable i que bé segueix estupenda, perquè ja vas veure que Marco Mengoni ho va petar.
Sí, sí.
El Festival de San Remo és una gran garantia.
Sí.
I no sé.
No, mira, et diré que canvio de teoria. L'italià potser és la música més eurovisiva, sabent els resultats, no?
No sé, no sé què dir-te. Però trobo que és una llista molt, molt xula, molt curiosa.
Sí, sí, sí. Doncs ens ha agradat molt aquest recorregut, com sempre.
I la cançó també molt maca i estupenda per començar un cap de setmana.
Ah, exacte. Doncs aquí la deixem. Jordi Ramos, moltíssimes gràcies.
A tu, molt bon dia.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.